Els dimarts, a COPE Catalunya i Andorra, a 2:15 del migdia, Converses Gironines. Un espai de tertúlia amb alguna de les personalitats més representatives de la vida econòmica, política i social del nostre temps a les comarques de Girona.
Converses Gironines, amb el suport de la Diputació de Girona.
A COPE Catalunya i Andorra comencen les Converses Gironines, cada setmana amb una personalitat de la vida política, econòmica, cultural o social de Girona. Els parla Lluís Arter. Gràcies per acompanyar-nos en aquest programa que fa possible la Diputació de Girona fent possible aquesta emissió radiofònica de proximitat. I proximitat, la que tenim cada setmana amb en Josep Víctor Gay. Víctor, com estàs?
Molt ben trobats els nostres oïdors, la nostra convidada, que ens portarà un tema de rigorosa i fins a cert punt problemàtica actualitat.
Sí, saludem, sense més preàmbuls, a la doctora Susana Mantes, vocal de la Junta Rectora del Col·legi de Psicòlegs de Girona. Senyora Mantes, gràcies per atendre aquesta trucada.
Gràcies a vosaltres. Molt bon dia a tots i un plaer i gràcies per la invitació.
Bé, és, diguem-ne que per una part ens alegrem que ens hagi atès, però per l'altra part és tant de bon no tinguéssim que fer entrevistes com aquestes, perquè parlarem, lògicament, del moment que estem vivint en quant a la situació de pandèmia i en quant a la professió de psicòleg i també en quant a la situació dels pacients amb els que tracten els psicòlegs a casa nostra. Anem a parlar, en definitiva, de salut mental. Doctora Mantes, ha empitjorat la salut mental dels gironins amb la pandèmia? I preguntem també, especialment com han viscut també les persones que abans de la pandèmia ja tenien certes dificultats, les persones que tenien trastorns o malalties mentals. Podem parlar de persones amb agorafòbies, autismes, amb tantes i tantes coses que suposem o intuïm que potser la pandèmia no ha estat el millor remei per viure en aquests moments, no?
Sí, a veure, certament com molt bé heu dit i apuntat, doncs és un moment complex, és un moment de situació emocional, doncs, complexa. La pandèmia generada per la Covid-19, com tots sabeu, doncs és un fenomen amb afectació a nivell mundial, no? I en aquest sentit, puc dir, o sigui, els gironins no són diferents en relació a la resta de població, no? Evidentment. El que sí que sabem és que l'Organització Mundial de la Salut doncs, ja ha alertat que la Covid-19 tindrà i està tenint un fort impacte sobre la salut emocional, no? I específicament sobre la salut mental de la població, veritat. Bé, també sabem que les situacions de confinament, d'aïllament social, la pèrdua de persones estimades que molta gent doncs, malauradament ha viscut, i els esdeveniments traumàtics, a més, si ha afegit una crisi econòmica molt important, doncs suposen tot un repte des del punt de vista emocional i que cal afrontar, evidentment, no? Llavors, en quant a... Ah, perdó.
No, hi ha un segment de la població que sembla especialment afectada, que és els joves. Sempre parlem de les persones adultes, però els joves, per molts, per la immensa majoria, ha sigut una novetat, una trista novetat. Aquesta mateixa setmana, una publicació francesa de prou prestigi, com és la novel·la Observateur, doncs hi ha tot un reportatge, un llarg reportatge sobre això, sobre l'efecte que la pandèmia ha tingut amb els joves.
Sí. O sigui, els joves és un altre sector de la població, evidentment, igual que els infants, que mereixen una especial atenció perquè són considerats població vulnerable, malgrat el tòpic social que s'ha creat de dir, bueno, és que els nens i els adolescents s'han adaptat millor. A veure, s'han adaptat com la majoria de població, també amb les seves dificultats, amb les seves condicions de vulnerabilitat, evidentment. Més recordem que els joves especialment és una situació en quant a la crisi econòmica també els està afectant directament. Crec que les últimes dades que tenim és al voltant d'un 48% de joves que estaven en situació d'atur. I coincidim també amb que és un canvi, o sigui, els joves, l'adolescència, és un canvi també a nivell de cicle vital importantíssim que ha fet coincidir doncs, amb aquesta pandèmia amb molts canvis a molts nivells, no?
Vostè abans ens deia una realitat de gran importància i és que, desafortunadament, la Covid s'ha viscut i és una problemàtica a nivell mundial, però sí que és cert també que es viu de forma diferent en funció de a quina part del planeta o a quin país o a quina part del país puguem analitzar, en quant també els recursos, els mitjans, i per això vostè, com a persona vinculada a la Junta Rectora del Col·legi de Psicòlegs de Girona, li volia preguntar com ho han viscut els professionals, com han viscut els psicòlegs gironins aquesta situació traumàtica, han disposat dels mitjans, dels recursos, d'EPIs a l'inici de la situació, pateixen ara mateix una situació desbordada, estan al límit de la capacitat d'atenció. Quina és la situació en aquest sentit, amb el que fa referència a l'atenció, a la quantitat disponible de psicòlegs, als mitjans que disposen i a l'atenció que són capaços de poder dispensar?
Sí, molt, és molt del tot pertinent aquesta pregunta. Abans, però, crec que és interessant conèixer algunes dades, no? Diu, mireu, entre abril i maig del 2020, de que va començar la pandèmia pràcticament, el sistema d'emergències mèdiques ja va rebre un 130% més de consultes sobre depressió, malestar emocional i ansietat. Llavors, des de l'inici de la pandèmia, amb el confinament, la incertesa d'un món en crisi, és evident que ha afectat la salut mental d'una part de la població i que la figura del psicòleg, doncs, del psicòleg com a professional de la salut, juntament amb tot l'equip de professionals, que no vull deixar ningú, doncs han hagut d'estar a primera línia, no? Llavors, en quant a recursos, tornant a la pregunta que m'està fent, o sigui, des de l'inici, el Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya va rebre moltes trucades, relacionades sobretot amb la demanda sobre quines eren les mesures, els mitjans, per atendre a les persones, sobretot a nivell de consulta privada, perquè recordem que les mesures de protecció, doncs, es van anar perfilant a mesura que s'avançava, no?, en el coneixement de la transmissió del virus. Així que des del col·legi es va poder anar informant i resolent aquestes demandes que ens feien els professionals a mesura que avançava les indicacions per part de les autoritats sanitàries. També des del col·legi professional, que com a col·legi forma part del Consejo General de la Psicologia d'Espanya, es va participar amb la creació d'un servei telemàtic de suport psicològic gratuït a tots els professionals de la salut. I llavors, concretament, en el nostre territori, des de la xarxa de salut mental i addiccions de l'Institut d'Assistència Sanitària, davant d'aquesta situació de pandèmia, i amb l'objectiu de donar resposta a aquestes necessitats emocionals d'usuaris, de famílies, s'ha impulsat la creació d'un equip de suport emocional, que s'ha anomenat equip de suport emocional Covid-19, i s'han treballat tres línies principals, no? Una ha estat l'atenció individual, una segona línia on s'han creat diferents eines per facilitar la feina als professionals sanitaris, com pot ser protocol en comunicar males notícies per telèfon, i una tercera línia de creació d'eines d'intervenció grupal adaptades a diferents necessitats canviants de professionals, no?, en paral·lel a l'evolució de crisi sanitària. Clar, en quant a, o sigui, mitjans, s'han esmerat molts esforços i s'han posat molts mitjans tant de professionals com de dispositius a l'atenció de la ciutadania en general, tant de ciutadans com de professionals. En quant a mitjans materials, sabem que la cosa ha sofert variacions. Al principi, sobretot els psicòlegs que estaven en l'atenció clínica, hospitalària, els mitjans eren més escassos i tot això es va poder anar resolent a mesura que l'epidèmia va començar a avançar i es va disposar de més... Es van fer demandes urgents i es va poder disposar de més mitjans, sí.
Bé, un altre segment de la població que s'ha vist directament afectada no sols amb la seva salut, sinó amb la seva situació, és no sols la gent gran, la tercera edat, diguem així, sinó les persones ingressades en residències de la gent gran. Han patit també psicològicament, hem de suposar que sí, però que com se'ls ha atès des de la perspectiva seva professional?
A veure, el tema de les residències ha estat un tema complex. Al meu entendre, al principi, sobretot a l'inici de la pandèmia, no es disposava de tots els recursos necessaris i llavors es va evidenciar la manca de suport, que és deficitària, ja en aquest sentit. I penso que són persones que han sofert la pandèmia des de la doble vessant, no? Des de la vulnerabilitat per les seves condicions i després des de l'aïllament amb el que s'han vist sotmesos, no? I ha estat un tema molt complex, certament, sí.
Bé, una de les realitats de tota l'atenció mèdica assistencial és la transformació tecnològica i que, doncs, donada aquesta situació vírica que estem vivint, multitud de consultes es contesten, es despatxen de forma telemàtica. En el cas de la psicologia, jo no sé de quina forma, doncs, els ha pogut ajudar o fins on es troben els límits d'aquesta ajuda que ofereixen els mitjans telemàtics. En definitiva, el que li volia preguntar és què canviarà i què no canviarà en quant a aquests recursos referents, sobretot, en salut mental.
A veure, quant al present i futur dels psicòlegs, és la pregunta.
Sí,
entenc,
sí,
no?
Sí, 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 en totes aquestes noves eines.
Sí. A veure, el que canviarà i què no canviarà no és una pregunta per la qual tinguem una resposta ferma, veritat. Pensem que Catalunya i Espanya concretament es situen a la cua de la Unió Europea en quant a la taxa de psicòlegs per habitant de la sanitat pública. Estem parlant, estem parlant de 6 psicòlegs per cada 100.000 habitants en el sistema públic, mentre que la resta d'Europa la ràtio mitjana se situa en 18 per cada 100.000 habitants. Vull dir que això també cal tenir-ho en compte. Sí que tenim dades esperançadores i positives en quant al número de col·legiacions i d'ofertes de treball de la borsa de treball comparant els anys 2019 i 2020. Per exemple, durant els mesos de març a desembre del 2020 es va detectar un increment del 17% en les altes col·legials respecte al mateix període de l'anterior, i això és una dada positiva. En quant a la borsa de treball, també la comparativa és de 90, si no recordo malament, 91 ofertes de març a juny del 2020, mentre que el darrer trimestre del mateix any es va incrementar a 237, perquè això també són dades positives. O sigui que sí que podem afirmar és que la pandèmia ha posat de manifest la necessitat d'incrementar i redistribuir de forma més eficaç els recursos a nivell de salut mental, i més tenint en compte aquestes carències de les dades que acabo de desmentar, no? Que els professionals de la psicologia, doncs, som una peça clau davant d'aquesta necessitat d'atenció i gestió emocional. Llavors cal oferir aquesta assistència de qualitat que arribi a tota la població, perquè és la manera de distribuir les desigualtats en salut per manca d'accés als serveis.
Per tant, podem recomanar als joves, als nois i noies que ens escoltin, que una carrera, diguem-ho així, o un camí en futur, és estudiar i preparar-se per ser psicòlegs.
Bueno, no sé si ho podem afirmar d'aquesta manera. Penso que lo interessant i lo bonic de les professions és que és una part vocacional, d'acord? Una part d'aquest sentiment d'ajuda i de prestar servei, doncs, a la població, que això al final és el que reafirma la nostra professió i el que ens transmet aquesta seguretat, no? Però sí, evidentment, el tema de la salut mental, doncs, és una... Com la pandèmia ja ens ha posat de manifest i l'Organització Mundial de Salut ja ho està anunciant, el tema del suport emocional i les necessitats d'atenció en aquest sentit s'incrementaran els propers anys, evidentment.
Increïblement, psicòlegs i periodistes tenim una cosa en comú, i no és...
Moltes coses en comú.
Jo en destacaré una, i no per bona, justament, sinó que és l'intrusisme que hi ha a la professió. En el cas de la psicologia, no sé si vostè estarà d'acord amb mi que han proliferat en els darrers temps, doncs, una quantitat de persones que s'autodefineixen com terapeutes, que tenen una més que dubtosa formació, no? I que poden realment, amb la seva pràctica o amb la seva intrusió, doncs, provocar danys d'unes dimensions considerables. En són conscients d'aquesta situació i en el cas afirmatiu, què pensen fer al respecte?
Sí, sí, en som conscients. La situació d'excepcionalitat, no, que hem viscut en tots aquests mesos que portem ja, més d'un any, doncs, sanitària com de confinament, no, ha derivat en un augment de la necessitat d'acompanyament psicològic en un escenari que, com vostè bé ha dit, ha afavorit l'intrusisme professional. Vull dir, això és així. I és cert que és un problema que preocupa a la professió i preocupa de manera imminent al Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya. En aquest context, l'acció de comunicació que ha promogut el col·legi, ha promogut una acció que pretén col·laborar a evitar aquests efectes negatius de l'intrusisme amb una campanya amb finalitat de frenar les conseqüències derivades d'aquest, no? Es tracta d'una campanya de conscienciació, això ja està publicat a les xarxes, és una campanya de conscienciació dirigida a tota la societat catalana que compta amb una difusió multinacional en justament en ràdio, en xarxes socials i en mitjans digitals de diverses generalistes. És una campanya amb un doble objectiu en aquest sentit i tracta de crear, sobretot, conscienciació de la importància d'atendre la salut mental i demanar ajuda d'una situació que requereix assistència emocional i que sigui que s'ofereixi aquesta ajuda per professionals que siguin col·legiats i acreditats, i sobretot també, per altra banda, donar resposta a aquesta urgència en tant que necessitem combatre aquest intrusisme professional en la psicologia, no? Llavors, el col·legi desitja també posar en valor aquests més de 15.000 col·legiats que tenim a tot Catalunya, 15.000 experts i expertes que formen part del col·legi, i destacar la seva tasca que desenvolupa la societat. S'ha d'alertar i educar en aquest sentit a la població el perill de ser atès, perquè s'estan fent teràpia, i el perill de ser atès per un professional que justament no tingui la seva, no s'acrediti o no tingui, no pugui acreditar la seva expertesa, no?
Bé, un altre patiment que té la població en general en aquests moments en relació amb la pandèmia és la derivada de les vacunes. Tan aviat sembla que n'hi hauran, que no n'hi hauran tantes, que no, i això sí. genera amb àmplies capes de la nostra societat, a Girona també, evidentment, sí. I aquest patiment per la vacuna. Això ho han començat a detectar.
A veure, més que patiment, es va detectar a l'inici, quan es va començar a parlar de la vacuna, es va detectar certa inseguretat. Inseguretat, la rapidesa d'una vacuna, quins efectes tindrà això, i com una resistència, també viscuda pels propis professionals, sobretot derivada d'aquest desconeixement. Hem de dir que aquestes dades, doncs, actualment i d'una manera favorable, s'està revertint en que cada vegada s'ha incrementat el nombre de, tant de població general com de professionals que opten i tenen clara la decisió de vacunar-se. Però estem parlant d'un problema de salut pública i pensem que en aquests moments, doncs, la vacuna, o sigui, la vacuna passa com la... no? Com l'ajuda, la solució per poder tornar a normalitzar aquesta situació que estem vivint.
Apareixen cada vegada més i més persones i sortuosament algunes d'elles persones rellevants, populars, conegudes o reconegudes, que confessen de forma pública, reconeixen públicament, en definitiva, patir malalties o trastorns mentals. Sí. Això, visibilitzar aquesta realitat, això ajuda?
A veure, tot el que sigui desestigmatitzar, fugir de l'etiquetatge i posar-hi veu al que ens passa a la vida de les persones, doncs jo, evidentment, ajuda. El que hi ha necessitat és de recollir missatges positius, necessitat de tractament i de demanar ajuda quan es necessita. O sigui, cal veure els serveis de salut mental com un servei integral en la cura de la nostra salut. O sigui, cal desestigmatitzar les persones construïm la nostra identitat com a resultat de molts factors i gestionem les emocions d'acord amb les nostres experiències. Llavors, tot això cal unir-ho per donar-li sentit de vida, visió de futur. Penso que tot el que sigui poder parlar-ho públicament, personatges famosos que en aquest sentit doncs, han desvelat patir algun trastorn i ho han desvelat en el sentit positiu, evidentment, tot això ens ajuda. Jo penso que sí, sens dubte.
Vostè ens ha facilitat unes dades molt valuoses sobre el nombre, encara que siguin realment insuficients, de professionals de la psicologia que s'han incorporat al col·legi. Les administracions públiques incorpora el nombre suficient de psicòlegs, de la mateixa manera que hem de suposar que hi ha una especialitat mèdica qualsevol, de cardiòlegs ens en falten tants en aquest hospital, allò, això, les administracions que tenen competències, que poden incorporar professionals de la psicologia, fan el que haurien de fer.
Bueno, sí que és nivell, o sigui, això fa molt de temps que hi ha taules de conversa en aquest sentit, a nivell del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, hi ha taules de conversa amb el Departament de Salut per incrementar, sobretot, aquestes places de psicòlegs i psicòlegues en atenció primària i també per millorar les places de psicòlegs, sobretot els serveis socials, en un moment com aquest de molta, molta necessitat. Les places s'han anat incrementant en els darrers anys, però no estem encara en una estem encara amb unes ràtios insuficients per cobrir la demanda que se'ns genera. I això, evidentment, és un afegit. O sigui, cal redistribuir els recursos i incrementar aquestes places, sobretot a nivell de la salut pública, perquè no tothom té accés a la privada i això actualment està obrint l'escletxa, està generant més desigualtats en salut.
Bé, per la gent que estigui escoltant ara mateix com a Catalunya i Andorra, i aprofitant aquesta visita, aquesta atenció que té vostè a atendre la nostra trucada, doncs li volia preguntar per algunes recomanacions que ens pugui donar a totes les a nosaltres també, en especial a la gent que ens escolta, doncs alguna recomanació per millorar les angoixes, les inseguretats, aquelles pors o patiments que tots ens comporta aquesta situació actual, i una situació actual que, com molt bé sap vostè, comporta doncs confinaments horaris, que no poder sortir del municipi, limitacions comercials, tancaments de certs aspectes de la restauració, l'hostaleria, el turisme...
Sí.
Tot això,
sí.
Sé que és una pregunta molt complicada de respondre, i a més que hauria de ser molt personalitzada i que el temps, a més, el tenim aquí molt limitat. Però què ens pot dir?
Mira, jo breument diria, o sigui, donar recomanacions és relativament fàcil, la complexitat està en incorporar-les, no? I aquí hem de fer un esforç, tots, penso, per incorporar sobretot unes recomanacions molt bàsiques que giren al voltant de tenir cura de les necessitats bàsiques. Això com a primera recomanació, no? O sigui, pensar que no menjar i no descansar produeix esgotament. I això la gent a vegades no ho pensem. O sigui, ens hem d'assegurar aquesta necessitat bàsica en el sentit de menjar, beure i dormir de manera regular. No fer-ho posa en risc la nostra salut física i mental, i això està estudiat i comprovat. Val? Llavors, ser capaços, una altra recomanació, és ser capaços de planificar rutines diàries, d'exercici físic, d'autocura, i de mantenir aquest contacte, encara que sigui per videoconferència, que ens hem hagut d'adaptar ràpidament, no? amb els éssers estimats, amb les persones que tu tens, que t'estimes i que necessites el seu suport. Un altre tema important, al meu entendre, és sobretot respectar les diferències, és a dir, no provocar discussions innecessàries que, al final ens generen malestar. Aquelles discussions i temes que puguem evitar perquè se'ns generen malestar, doncs intentar això, evitar-les. També fer un exercici important d'autoobservació. És a dir, sentir emocions desagradables no és una amenaça. Val? És una reacció de defensa de la nostra ment davant de qualsevol perill. Per tant, estar trist amb la situació que estem vivint ens l'hem de permetre. Ara bé, si aquesta tristesa està llogant el temps, o tenim dificultats per dormir, o ens sentim contínuament desesperançats, llavors compartim-ho això, compartim-ho, sisplau, i cerquem ajuda professional si és que ho necessitem. I sí que m'agradaria llançar una forta llança a favor de mantenir l'esperança. Molt important mantenir l'esperança, que en aquest temps sé que sóc conscient que és molt difícil, però que és necessari. O sigui, tot això, hem de pensar que tot això un dia acabarà i que ens deixarà de ben segur moltes lliçons apreses. Mantinguem el pensament en coses positives que tenim. Tots tenim coses positives i que ens passen, per petites que siguin, en el dia a dia. Les persones tenim una capacitat d'adaptació i de resiliència extraordinària, és difícil de mesurar. Llavors aquesta solidaritat a nivell de comunitat, la tolerància i desaccelerar-nos, aprendre a fer les coses d'una manera desaccelerada, són molt bons, són tònics, boníssims, per a la nostra salut emocional, penso jo.
Doncs des d'aquí, i arribat al punt final de l'entrevista, i a la doctora Susana Mantes, vocal de la Junta Rectora del Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya, Doncs volíem aprofitar per transmetre doncs, aquest reconeixement i aquest agraïment en nom de tota la gent que ens escolta, en nom de la societat. Espero que transmeti aquest honor i aquest reconeixement que enviem des d'aquí a tot el seu col·lectiu. Li agraïm la seva paciència a l'atendre i la seva atenció que ha tingut en aquest programa. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
Molta
gràcies
salut.
Gràcies a vosaltres.
Molta
gràcies
sort.
Gràcies a vosaltres, igualment. Bon dia, un plaer.
Bon dia. Víctor, tornem d'aquí 7 dies. Serà just la propera setmana.
Sí, una setmana entrant ser de vol.
Recordin que aquest és un programa que ha fet possible la Diputació de Girona, fent possible aquesta emissió radiofònica de proximitat. Els ha parlat Lluís Arter. Gràcies. Fins la propera setmana. Adéu-siau.